Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Grant Dalton, l'amo i senyor de la Copa Amèrica, ha dit que Barcelona se li ha quedat petita per la seva competició i que busca nova seu per l'any 2026. Bona tarda, sóc Carlos Losada i atents a aquest anunci, la comunitat valenciana ja ha aixecat el dit per acollir aquest esdeveniment que ha passat amb més pena que glòria per la capital catalana. Tant Dalton com l'Ajuntament de Barcelona asseguren que ha estat un trencament de relacions amistós i que sempre s'havien plantejat la competició com una cita única per aquest 2024. El tinent d'alcalde d'Economia del consistori barceloní, Jordi Valls, ha insistit que la desconnexió entre les dues parts ha estat amistosa i que tots han complert els objectius que s'havien marcat perquè la competició, assegurat Valls, ha estat un autèntic èxit. El tinent d'alcalde d'Economia creu que la Copa Amèrica ha transformat una part important del port de la capital catalana i ha avançat llums i taquígrafs sobre les xifres i l'impacte econòmic.
S'està fent un informe posterior, hi haurà les auditories absolutament obligatòries que té la Fundació com a fundació normalment i també la C37, i facilitarem aquesta informació. Nosaltres serem transparents perquè és la nostra obligació, perquè en qualsevol event que es produeix a la ciutat de Barcelona ja hem fet aquesta pràctica habitualment.
I pels restaurants i comerços de la Barceloneta, la zona més afectada de la capital catalana, la Copa Amèrica té una síndrome de Bienvenido Mr. Marshall, moltes expectatives de diners i a la realitat res i pitjor que l'estiu passat. I per què ha passat això? Doncs Sergi Ferrer, que és president de l'agrupació de comerciants de la Barceloneta, intenta migdia Cope a Catalunya i Andorra buscar-li una explicació.
Inclús comparat amb l'estiu de l'any passat, hem treballat bastant menys. No sé si perquè hotels han pujat preus o quina ha sigut la cosa, o la por que tenia la gent de dir ens trobarem Barceloneta tallada, ens trobarem que no podem accedir i llavors canviem de destí, però jo he parlat amb companys i la situació ha estat aquesta, que no ha sigut la que ens han venut, inclús ha sigut pitjor.
La zona zero de la competició de vela no s'ha contagiat del seu espectacle, que ha passat amb força indiferència. Per tant, ni comerciants ni restauradors de la Barceloneta no ajudaran aquest esdeveniment. Segons els comerciants, a banda de la inicial cap de setmana de mitjans d'agost, després la competició ha continuat com una bombolla paral·lela. I encara un altre punt sobre aquesta qüestió, un punt polític, que diu l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona. Doncs mireu, Junts per Catalunya, Comuns i Esquerra reclamen xifres clares sobre l'impacte i la despesa d'aquesta Copa Amèrica. Per la seva banda, els grups del Partit Popular i Vox lamenten que la prova marxi de la capital catalana. El líder dels populars, Daniel Cerera, aposta per uns Jocs Olímpics que la ciutat de Barcelona pugui acollir una nova edició dels Jocs Olímpics de cara al 2030. Obrim així la informació de serveis amb el temps. Els propers dies s'espera un temps força variable. Demà dijous serà un dia de cel mig ennuvolat i durant la tarda s'escaparà algun ruixat en zones de muntanya, en principi molt poca cosa. Les temperatures seran força semblants a les d'aquesta jornada. Aquest dimecres, divendres, arriben pluges a partir del migdia que acabaran afectant qualsevol punt de Catalunya. Tot i això, seran menys probables a les comarques de Girona. La temperatura començarà a baixar i de cara al cap de setmana doncs començarà a ser un cap de setmana més fresc. Dissabte, amb alguns ruixats, al matí entre Girona i Barcelona i també al Pirineu. Diumenge s'espera algun xàfec al Pirineu i moltes més clarianes a la resta de Catalunya. Sàpiguem hores d'ara com està la xarxa viària. T'ho explica la Fina Araque. Bona tarda, Fina.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments comencem situant a l'altura de la Ronda de Dalt, la Via Júlia, on hi ha un carril tallat per un vehicle avariat que, com deien, talla un carril en sentit Llobregat i provoca un quilòmetre de cua i també afectació viària a la patronora Santa Coloma de Gramenet. Destaquem també pel que fa als principals accessos a Barcelona, retencions també a la Ronda Litoral, a l'altura de la zona portuària, sentit Trinitat, i a la zona de Sant Adrià de Besòs, també un quilòmetre de retenció compacta en sentit Trinitat. A la C32 a Sant Boi de Llobregat per càmeres observem circulació intensa d'entrada a Barcelona, i de la zona del Vallès a la C58 aturades també per accedir a la capital catalana cap al nus de la Trinitat. Acabarem situats a l'autopista P7 per unes obres. Encara hi ha circulació lenta entre l'Ametlla i el Perelló, 2 quilòmetres de retencions en sentit sud. De moment això és tot. Molt bona tarda.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
5 minuts, 2:45, marxem fins a Badalona, i és que la policia local d'aquesta localitat ha descobert una vintena d'infrahabitatges en una antiga fusteria del barri de Coll i Pujol. El propietari comercialitzava els espais d'uns 15 metres quadrats a través, atenció, d'una immobiliària. Què més sabem d'aquest cas, Iolanda Canales?
Són 18 habitatges o infrahabitatges de 15 metres quadrats que s'han construït en un local i que no tenien cap tipus de ventilació. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, els ha qualificat de fet de zulos. Les obres eren il·legals i, a més, el més greu ha apuntat, la comercialització la va deixar el propietari en mans d'un professional. Una qüestió, segons l'alcalde, completament inadmissible.
No és que algú fa una obra il·legal i té un conegut i el col·loca a viure, sinó que fan unes obres il·legals, ho deixen acondicionat, aparentment, d'una manera digna, però amb uns zulos de 15 metres quadrats, de manera totalment il·legal, i el que fan és traspassar-li la gestió de la comercialització d'aquests zulos amb un professional. Per tant, és que és una cosa absolutament inadmissible.
L'Ajuntament presentarà aquest espai i oferirà també alternatives a les persones que vivien en aquests espais, però, a més, tant el propietari com la comercialitzadora s'enfronten a multes milionàries. Estem parlant d'una quantitat que va dels 10 als 15 milions d'euros.
Una multa, sobretot, que està basada en el fet que posava en risc la vida de les persones a través d'uns habitatges que són il·legals, d'uns habitatges no, d'unes madrigueres de 15 metres, com també la comercialitzadora, l'API, que està comercialitzant aquests pisos, s'emportarà una sanció d'uns centenars de milers d'euros.
Cobraven els llogaters de mitjana uns 450 euros. S'ha de tenir en compte que en aquests habitatges hi vivien entre 25 i 30 persones.
I la Policia Nacional, amb col·laboració amb l'Europol, ha detingut a Barcelona el lloctinent del conegut com a Clan Brakar de Belgrad, reclamat per les autoritats sèrbies per un delicte d'homicidi dolós per Àustria, pels delictes de segrest i detenció il·legal i per la justícia espanyola per un delicte de lesions. El pròfug, que s'enfronta a 40 anys de presó, era la persona de confiança del líder d'aquest clan serbi que manté una lluita amb un altre grup i les venjances de la qual han deixat 60 assassinats. Segons informa la Policia Nacional, en un comunicat, el líder, conegut com a Johnny el Loco, també va ser detingut a Barcelona el 18 d'octubre i aquestes detencions representen, diuen, un cop molt dur a la cúpula de tot aquest clan. Els joves cada vegada triguen més a treure's el carnet de conduir. Segons dades de la Direcció General de Trànsit, l'expedició de llicències a nous conductors d'entre 18 i 24 anys ha caigut un 30% des de l'any 2008, una disminució que encara és més accentuada, concretament un 36% en els joves de 18 a 20 anys. L'endarreriment no és tan notori fora de les grans ciutats on hi ha menys transport públic, però s'accentua a Barcelona i tota la seva àrea metropolitana. Ara bé, el canvi de tendència és generalitzat i confirma que per als joves el cotxe ja ha deixat de ser una prioritat. Avui, a la programació de COPE Catalunya i Andorra, ens estem preguntant si hi ha un canvi de tendència social. Per moltes generacions, comprar-se un cotxe en propietat era una mostra de progrés, a banda de la utilitat del transport privat. Per l'errar en COPE Catalunya i Andorra ha passat el Xavi Hernández, propietari d'una autoescola. Ricard Álvarez ha confirmat aquesta nova realitat, aquesta nova tendència que hi ha?
Sí, i ens ha confirmat que la mitjana d'edat a la seva autoescola a Lleida ja s'aproxima als 25 anys i que la majoria ja ho fan per tenir currículum laboral. El professor Xavi Hernández admet a COPE Catalunya i Andorra un canvi en la finalitat de tenir el carnet de conduir. Si fa unes dècades tenia un significat de llibertat personal, ara és substituïda per una obligació laboral.
Cada vegada se'l treuen més grans, normalment amb edat universitària. No és com abans, que estava la gent desitjant poder accedir al de moto o al de cotxe per tindre un medi. Avui en dia no. Avui en dia simplement se'l treuen com un requisit per afegir al currículum.
A Barcelona i la seva àrea metropolitana, el transport públic et pot aproximar des de la teva residència a la feina, però a la resta de Catalunya, que està menys poblada i amb menys comunicacions, el trasllat de casa a la feina necessita d'un vehicle privat. Per Xavi Hernández, la necessitat de tenir carnet de conduir continuarà, tot i que reconeix que el canvi són les prioritats. El carnet es treurà quan es necessiti i sigui una obligació laboral.
Cada dia més. Perquè ja t'he dit, ara li donen prioritat a altres coses. No li donen prioritat el fet de ser independents i poder moure's amb un ciclomotor, amb una moto, amb un cotxe. O sigui, ara la prioritat per decidir-lo és el mòbil i les redes socials.
Depèn de les habilitats personals, però la mitjana d'aprovar els dos exàmens està entre 6 mesos i un any. I per les pràctiques, la majoria vol horari de tarda, mentre que pel teòric s'imposa l'estudi telemàtic. Xavi Hernández considera que el preu no és l'obstacle de l'endarreriment per accedir al carnet de conduir.
Com acaba d'explicar el Ricard, les necessitats dels joves de Girona, Lleida o Tarragona o altres poblacions mitjanes de Catalunya, i també petites, no són les mateixes que la dels joves de Barcelona i la seva àrea metropolitana quan estem parlant de moure. De moure's en cotxe, sobretot, no? El Sergi Tor està a les portes d'una autoescola a la ciutat de Lleida amb una noia que estudia per treure's el carnet de conduir, i amb ella, doncs, suposo que parlarà d'això, de com està la situació i si hi ha ganes o no hi ha ganes de treure's aquest carnet de conduir. Sergi, bona tarda.
Bona tarda, Carles. Doncs així és, som aquí al centre de Lleida, a la sortida d'una autoescola on els estudiants, doncs, ja surten després de rebre les seves classes, no sé si teòriques o pràctiques. Tenim aquí la sortida de l'autoescola l'Anna Pérez, una jove que s'està traient el carnet de conduir. Anna, benvinguda i bona tarda.
Bona tarda.
Has fet ara classe?
No, vinc a pagar un deute que tinc de fer pràctiques.
Ah, vaja.
Sí.
I ara estàs encara fent classe o ja tens el carnet?
No, encara no. Dijous vaig a examen pràctic.
Bueno, molta sort, eh?
Gràcies. A veure.
Bueno, dijous és...
Demà.
Demà. Bé, Anna, la pregunta és per què te vols treure el carnet de conduir?
Bueno, trobo que és una eina molt necessària tant per desplaçar-te a l'hora de treballar com per anar a estudiar. Tindré una miqueta d'autonomia i no haver de dependre d'altres persones ni del transport públic.
Acabes de parlar del transport públic. Consideres que no hi ha prou oferta de transport públic on tu vius perquè puguis substituir el cotxe privat?
No, a veure, hi ha bastantes combinacions, tant d'autobús com de tren. El que passa que, clar, estàs una hora per arribar a Lleida amb l'autobús, ja que passa per tots els pobles. I, clar, vulguis o no, amb el cotxe, amb mitja horeta ets aquí.
Sí, perquè tu ets de Tàrrega, no?
Sí.
Aleshores, necessites el cotxe ja, fins i tot ja, per accedir al mercat laboral.
Exacte, clar.
Perquè moltes empreses diuen que és obligatori el cotxe.
Clar, si treballes a Tàrrega, doncs, evidentment, no et serà necessari, però només que te'n vagis a treballar a Mollerussa, a Bellpuig, ja necessites el cotxe.
Val. És una realitat, evidentment, de moltes comarques de Catalunya, potser diferent a Barcelona, on hi ha més transport públic que no pas a...
Més combinacions, clar.
Que no a Girona, Tarragona o Lleida, on el carnet és obligatori. Consideres car les classes?
Bueno, si tu treus tota la primera, no. Però si has suspès l'examen teòric i el pràctic i has de renovar papers i fer més pràctiques, sí.
Quant et pot costar, més o menys? Doncs
pues jo m'he gastat vora 1.000 euros.
1.000 euros? Déu-n'hi-do, no?
Sí, sí.
Val. I demà, examen?
Sí, esperem que ja sigui l'última.
La teòrica ja la tens aprovada?
Sí.
Val.
Ja m'ha costat, també, però bueno.
I hi ha aquests nervis previs?
Sí, 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 la veritat és que sí, perquè és molt fàcil suspendre. Una tonteria i ja suspès.
Bueno, molta sort per demà. I una
Gràcies.
Cosa, quan hagis tingut ja el cotxe, és a dir, o provat el carnet, disposaràs ja de cotxe immediatament?
Bueno, agafaré el cotxe dels meus pares els dies que puga. I fins que puga jo comprar un cotxe.
Val, de segona mà...
Sí,
val.
Amb la barato.
Amb la L darrere,
evidentment.
No? Però que molta gent no ho fa, lo de la L.
Jo em sento més segura amb la L.
Clar, perquè també és un respecte cap als altres conductors.
Clar, el no tindre tanta experiència, doncs, és més fàcil cometre un error i que l'altra gent, doncs, tingui en consideració que estic aprenent, també.
I acabo ja amb una última pregunta, Anna. T'agraeixo molt la teva presència aquí, que sé que t'has pressat
ja
a migdia de Cope Catalunya. M'has parlat abans del transport públic, no? Que potser hi ha deficiències a les comarques.
Sí.
Encara no dona prou perquè tu te puguis plantejar com puc anar en transport públic i no amb cotxe. Aquest és el problema que trobes?
No, amb transport públic hi puc anar. El que passa és que a vegades he de pujar aquí a Lleida per una estoneta i m'he de passar tot el matí per les combinacions que hi ha. En canvi, amb el cotxe, si has de fer alguna cosa, en un moment ho tens feta.
I a la teva generació coneixes de persones que no es volen treure el carnet?
No, jo totes les persones que conec se'l volen treure o ja el tenen. I si no se'l treuen és per tema dels diners, clar.
Molt bé. Anna, moltíssima sort demà, eh? Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies. Doncs el testimoni de l'Anna Pérez, que demà doncs tindrà l'examen. I bé, doncs aquestes són una mica també les dues cares, no? Sí que a l'àrea metropolitana hi ha més opcions de la mobilitat, en aquest cas seria doncs també per accedir al mercat laboral, però evidentment doncs el que seria Tarragona, Girona o Lleida, on també la mobilitat implica el desplaçament de quilòmetres i on no hi ha tanta oferta de transport públic, doncs disposar de carnet de conduir sembla molt més obligatori. Això sí, amb el preu que ja hem comentat i que ens ha dit l'Anna.
Molt bé, gràcies, Sergi. També, doncs, gràcies a l'Anna. Això sí, li diem demà, doncs, moltíssima sort que pugui treure's el carnet de conduir després d'aquesta inversió de 1.000 euros que ha fet per les classes teòriques i les pràctiques, per, com deia, ella necessita el cotxe, com li passa a molts joves, sobretot, que no són de les grans ciutats o com Barcelona o de la seva àrea metropolitana. Recordem també, en aquest sentit, sobre el tema del carnet de conduir, que hi ha 53.000, atenció, 53.000 nois i noies catalans que estan a l'espera de poder-se examinar el carnet de conduir. La manca d'examinadors, com sempre, és una de les circumstàncies que impedeix, doncs, poder desencallar la possibilitat de que aquests joves puguin tenir el carnet de conduir, doncs, i que se xifra, ja com deia, en aquests 53.000. Seguim repassant més notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Tinc ara dos apunts del món judicial interessants. El primer ens diu que el TSJ, el Tribunal Català, ha confirmat la sentència del maig de 2024 de l'Audiència de Barcelona, que va condemnar a presó permanent revisable la mare que va matar la filla de 4 anys a Sant Joan d'Espí l'any 2021. El TSJ ha rebutjat el recurs de la defensa de la dona i ha estimat el de la Fiscalia, que reclamava eliminar l'atenuant de confessió. Aquesta decisió, en tot cas, no té cap efecte sobre la pena imposada. La defensa de la condemnada va alegar que la dona no buscava fer mal al pare i que la situació de depressió i desesperació que vivia podia haver intervenit la claretat del seu enteniment, però el TSJ ho ha rebutjat taxativament. El tribunal argumenta que les pròpies cartes de comiat que va deixar escrites la dona posen de manifest que buscava fer mal al pare, que tenia una nova parella. De fet, subratlla que va planificar l'assassinat fent cerques a internet sobre morts de menors, drogues i fins i tot judicis contra progenitors que maten els fills. I d'altre costat, l'Audiència de Girona ha imposat fins a 26 anys de presó als dos assassins de la infermera de Girona, Nicolau Morell i Eugenio Pérez, i ha condemnat a 5 anys el matrimoni que va idear l'assalt, Jordi Redreça i Consol Jacome. La sentència recull el veredicte del jurat, que va concloure que tots ells van conxorxar-se perquè sabien que la víctima tenia diners. Redreça i Jacome, que n'eren companys de feina, van urdir el pla per entrar a casa de la infermera, i Morell i Pérez van ser els qui la van executar i van acabar matant-la el 25 de setembre de l'any 2020. Se'ls condemna pels delictes d'assassinat, robatori amb violència a casa habitada i detenció il·legal. En matèria de responsabilitat civil, la sentència els obliga a pagar 110.000 euros d'indemnització. Arriba el menjar de fer una pausa per publicitat i després desgranem un estudi fet públic aquest matí del Consell de Treball Econòmic i Social a voltes amb un tema recurrent, els joves i la subocupació, que es veu que n'hi ha molta. T'ho expliquem d'aquí 2 minuts i mig.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En Tiempo de Juego y el Partidazo de COPE, te hemos contado todos los grandes éxitos de una de las mejores generaciones de la historia del deporte.
¡Hola, hola! ¡Chuta de Amal! ¡Gol, gol, gol!
¡Campeones de Europa!
La niña Amal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¡El fútbol femenino hace historia!
¡Y hoy por fin ellas son campeonas del mundo!
Esta puta de ruido para llorar Andrea Pelari y va a hacer llorar a la habitación.
¿Sabes lo que está por llegar? Descúbrelo este viernes en Herrera en COPE. En Herrera en COPE.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Montse de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
T'ho he avançat abans del bloc de publicitat. Un 22,7% de persones joves que treballen a Catalunya ocupen llocs per als quals estan sobrequalificats. A més, un 7% tenen una jornada de treball parcial que no s'ajusta a les seves necessitats. Ho recull un estudi del Consell de Treball Econòmic i Social que l'ha escoltat i l'ha seguit la Yolanda Canales.
D'entrada, què és la subocupació? És dur a terme una feina que necessita una formació o competència inferiors a les que té el treballador o bé una jornada laboral inferior també a les seves necessitats. En aquest sentit, s'ha de tenir en compte que la sobrequalificació s'ha reduït 10 punts respecte al 2012. Llavors es va situar en el 30,7%, una situació que afecta especialment els treballadors d'origen estranger i els que viuen en municipis petits. En el cas dels estrangers, el problema ve donat sovint pel temps que es tarda en convalidar el títol a Espanya. Segons explica Saida Etlilú, l'antic consellera del Consell de Treball Econòmic i Social.
Hay personas que vienen cualificadas y tienen que empezar a trabajar en sectores muy debajo de la formación que traen, ¿no? Y por lo tanto sufren la sobreocupación de manera muy clara. Y por lo tanto es una cuestión que desde el CETESC siempre analizamos y siempre defendemos que eso se tiene que acabar, porque no es posible que una persona venga con una carrera de medicina y sobre todo las mujeres acaban trabajando en el sector de las cures cuidando personas mayores.
La sobrequalificació afecta especialment els joves que tenen estudis superiors i es donen sectors com la indústria, la construcció, el comerç i l'hostaleria fonamentalment. I tot plegat té efectes en la vida dels joves perquè no es poden emancipar, tenen menys renda i menys capacitat d'estalvi i també afecta el seu benestar emocional. Per fer front a la subocupació, el Consell aporta diverses mesures i recomanacions. Proposa establir, per exemple, incentius i recursos per a l'oferta amb menys subocupació i fomentar les disciplines de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, així com el sector industrial.
T'explico ara que el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, considera preocupant que es pugui mantenir l'impost a les energètiques en un període molt llarg de temps. Santacreu ha advertit que pot afectar la capacitat inversora de les empreses en un moment que es troben en plena fase de transició energètica.
Afecta la capacitat inversora del sector energètic en aquests moments que hauríem d'estar en un procés de transició energètica accelerada, doncs és preocupant. És a dir, crec que no tocar unes, com sempre, tocar un element sense tenir en compte el conjunt, doncs pot acabar fent tenir conseqüències més negatives que positives, no?
En aquest sentit, val la pena recordar que Repsol va avisar que si s'aprovava la permanència de l'impost a les energètiques es posaria en dubte la viabilitat de les inversions que la companyia té previstes en diferents punts d'Espanya. Aquestes afecten a les instal·lacions del complex químic de Tarragona, on l'empresa té previst invertir uns 1.100 milions d'euros per fer l'ecoplanta i l'electrolitzador més gran de tot Espanya els pròxims anys. Ja que parlem de la cambra, en diré també que aquesta entitat ha elevat mig punt les previsions de creixement del PIB català per aquest any fins al 3% en relació a les seves darreres estimacions de l'estiu passat, mentre que manté el 2,4% de cara al 2025. En la presentació del darrer informe de conjuntura, el cap de Gabinet d'Estudis Econòmics de la Cambra, Joan Ramon Rovira, ha atribuït aquesta millora a un dinamisme més intens del previst del turisme, ja que ajuda a sostenir el consum i l'ocupació, i a una major contribució de la inversió per l'augment de la demanda interna i també externa. No obstant això, la Cambra identifica alguns riscos, com un augment del preu del petroli i una persistència dels tipus d'interès durant més temps del previst. Nou govern a Catalunya i canvi radical del criteri respecte al seu predecessor d'Esquerra quant a la gestió del medi natural. El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, farà costat de manera activa la reintroducció a Catalunya del linx, que s'està recuperant a la resta d'Espanya i ha anat colonitzant cada vegada més i més territoris. Aquesta espècie, que s'alimenta sobretot de conills, és vista ara com un gran aliat per a combatre la plaga de conills que s'ofreixen sobretot les comarques de Lleida. La intenció seria, doncs, que aquest pla serveixi també per al control d'aquestes poblacions. En aquest sentit, la Generalitat busca molt especialment el suport del sector agrícola perquè es vegi, perquè vegi aquest pla com un element positiu i no com alguna cosa que tindria un impacte negatiu per a l'agricultura. El gir del govern pel que fa a la reintroducció del linx a Catalunya no és cap sorpresa, atès que Jordi Sargatal ja es va manifestar a favor d'això quan fa 6 anys va aparèixer el linx Litio a Santa Coloma de Cervelló, abans de ser enviat i capturat al seu lloc d'origen, que era Andalusia. L'assumpte que més preocupa en aquest sentit són les carreteres i els riscos d'atropellaments, una de les causes de mortalitat d'aquesta espècie. De tot n'ha parlat aquest matí Herrera en COPE Catalunya i Andorra Javier Salcedo, que és el coordinador del Plan de Recuperació del Lince a Espanya. Ho ha fet amb el Ricard Álvarez.
I amb l'experiència que ja han obtingut amb la reintroducció del linx en diverses zones d'Andalusia, és com volen portar-ho a terme a Catalunya. Primer i abans de tot s'ha de fer un estudi sobre la viabilitat. I d'entre bastants factors, els que són més importants són la qualitat del lloc on es vol repoblar i, sobretot, si existeix aliment per sobreviure.
Donde medimos 14 variables. De esas 14 variables hay dos que son excluyentes, que es la calidad de hábitat, o sea, se tiene que dar un hábitat con una característica, con una estructura concreta, y abundancia de presa. Tiene que haber una densidad mínima del conejo, que es la presa de la que este animal depende.
Les expectatives són bones perquè ens hem de remuntar al 2002, quan aquesta espècie es va quedar amb només 100 exemplars a tot l'estat, i gràcies a la feina d'aquest repoblament, actualment parlem de 2.000 exemplars.
Hay que recordar que partimos de 2002 con 100 linces. En ese momento la UICN lo catalogó como en peligro crítico. En 2015 ya lo recatalogó como en peligro y este año lo ha vuelto a recatalogar como vulnerable. Ara tenim més de 2.000 linces.
Aquesta recuperació porta conseqüències associades que són les que es pretenen que sigui un avantatge. Per exemple, el control d'altres espècies, en aquest cas concret els conills.
No solamente estamos recuperando la población, sino también la distribución, ¿no? Y sobre todo lo que es más importante, el papel ecológico que desempeñaba esta especie en los ecosistemas, ¿no? De control de determinadas especies presas, control de poblaciones de otros mesocarnívoros, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que se pretende recuperar es el papel, ¿no? que desempeña esa especie en los ecosistemas, ¿no? En este caso, en los ecosistemas ibéricos donde vivía, ¿no?
No obstant això, la Generalitat ha mostrat cautela de moment, afirmant que només considerarà la reintroducció si hi ha una demanda unànime del territori. Encara que alguns estudis ja han identificat zones idònies com Agramunt i la Serra del Cubierre, el consens local és clau per avançar en el projecte.
Estem parlant avui de la possible reintroducció del linx a Catalunya. Volem fer-ho amb la senyora Raquel Serrat, que és la responsable del Medi Natural del Sindicat Unió de Pagesos. Raquel, molt bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, vosaltres del sector de la pagesia, com veieu aquesta possibilitat de que el linx pugui tornar, doncs, aquí a Catalunya, a les muntanyes, i no sé com pot afectar el sector vostre de la pagesia. D'entrada, com contempleu aquesta possible reintroducció del linx?
Aquesta reintroducció s'encara per tal de, com una mesura per controlar la població la sobrepoblació de conill. Nosaltres, amb l'experiència que hem tingut de diferents reintroduccions d'altres espècies i que al cap i a la fi llavors no s'acaba fent una gestió adequada, doncs ens ho mirem amb cert recel. Perquè llavors, en lloc de tenir un problema, a vegades en acabem de tenir dos, no? Si no es fa una gestió després d'aquestes espècies. Perquè, d'acord, el linx sí, menjarà un conill o dos al dia, no sé quants deu menjar, però amb la sobrepoblació que en tenim, doncs no creiem que sigui la solució.
Si hem de posar en una balança els pros i els contres d'aquest projecte, vosaltres els teniu analitzats, aquests pros i contres, o encara ho heu d'estudiar, Raquel?
La veritat és que és una espècie que tampoc coneixem, com que no l'hem viscuda, diguéssim, no, doncs no coneixem quin impacte pot arribar a tenir. Però bueno, s'ha de valorar i pot limitar doncs també els costos operatius dels agricultors, no? Si llavors doncs bueno, hi ha aquesta espècie, s'ha de protegir i encara hem de fer més parafernàlia, que és al cap i a fi moltes vegades el que hem d'acabar fent quan hi ha una espècie protegida, no?
Des de la Generalitat se us ha informat de com està aquest projecte, si l'iniciativa va endavant, quan podria ser? Teniu notícies dels que han de tirar endavant aquest projecte o no?
Ara, amb el canvi de govern, la veritat és que amb aquestes converses, doncs, no, com a sindicat Unió de Pagesos, encara no les hem tenit. La setmana que ve ens reunim amb el Sergatal, que és el qui porta aquests temes. Però sí que segueix, sembla ser, la tendència que ja portàvem amb l'anterior govern d'aquesta visió, doncs, proteccionista de les espècies i aquestes reintroduccions, doncs, com una possible mesura que ells volen aplicar.
En altres punts d'Espanya ja s'ha fet aquesta reintroducció del linx, Andalusia, crec que també a Castella i Lleó. Els vostres companys d'altres sindicats de pagesia d'altres punts d'Espanya, doncs, ho veuen gaire. Clar, s'ha mostrat molt que això és justament, sobretot per això que deies tu, de les plagues de conills que hi ha per tot arreu, però no acaba de resoldre el tema tampoc, en Raquel, sembla ser.
Exacte, i a més el linx també és una espècie que llavors pot ser depredador per la guineu o pel teixó. Per tant, també són hi ha altres espècies, però vull dir, clar, si el linx ens fa disminuir la guineu mateix, que també és un depredador natural pels conills, doncs potser tampoc serà una mesura dient, no?
I també hi ha riscos pel bestiar en general, no? Perquè aquests animals necessiten, a banda de menjar conills, també si troben algú altre per dins mig, també és el cruspirant, no? Un altre, no sé si troben un xai, una cabra,
altres...
un fill, clar.
Sí, altres comunitats autònomes, com per exemple Andalusia, que hi conviuen, han patit atacs a ramats d'ovins amb xais petits. Recordo que l'any passat havia registrat uns 40 atacs amb granges de pel linx. Vull dir que, clar, bé, és això, ens fa por que en lloc de posar un problema aquí vam tenir dos, llavors, no? Els conills i el linx.
I el linx, no? I també imagino que es posaran limitacions a l'hora de posar herbicides als cultius, segons quines maquinàries s'utilitzen, perquè també, el que tu deies, s'ha de protegir aquesta criatura, aquest animal, doncs pot perjudicar-lo també, no?, aquestes qüestions que et comentava, herbicides, la maquinària, no?
Sí, està clar. Si limiten l'activitat per protegir l'amell, doncs llavors això, a part de ser un augment de costos, doncs també has de canviar a vegades la manera de produir, la teva manera de fer... s'hauria de valorar més l'impacte que té sobre la nostra activitat.
Suposo que el que reclameu a la Generalitat, i en concret al senyor Jordi Sergatal, que és el que sempre s'ha mostrat favorable a la reintroducció del linx a Catalunya, és màxima informació, transparència i que us diguin quants i on es pot reintroduir, no, aquest animalet.
Totalment. Sempre que s'ha produït una reintroducció, el que hem trobat a faltar és això, no? Que es parli clar, que siguis transparent amb els temes, que se'ns tingui en compte la nostra opinió, perquè al cap i a la fi som els que patim els efectes negatius que poden produir aquestes reintroduccions de manera directa, per tant, se'ns ha de tenir en compte i valorar-ho tot.
Bé, parlaves al començament de tot que s'introdueix el linx possiblement per acabar amb aquesta plaga de conills. Continua tan desbocada a les comarques de Lleida, aquesta plaga de conills, Raquel?
L'any passat es van fer actuacions importants, hi ha llocs que està més controlat, però n'hi continua havent, perquè és que n'hi ha molts. I s'ha de continuar fent. S'ha de continuar fent.
Molt bé, doncs, Raquel Serrà, responsable del Medi Natural d'Unió de Pagesos, gràcies per atendre'ns, seguirem molt atents al tema de la reintroducció del linx a Catalunya, que sembla ser que s'acabarà produint, i les possibles conseqüències que puc tenir pel sector de l'agricultura i la ramaderia. Aviam si trobo una convivència perfecta entre un sector, que és el sector vostre, i el sector també de protegir aquest animal, que és el linx. Raquel, gràcies, bona tarda i moltíssima sort.
Gràcies a vosaltres.
Entrem ja a la recta final del migdia COPE Catalunya i Andorra. Tenim una última hora d'informació de servei que ens diu que un despreniment de roques al barri de Sant Pau de Manresa obliga a tallar la circulació de ferrocarrils de la Generalitat entre Sant Vicenç Castellgalí i Manresa-Viladordis, així com la circulació per la carretera C14-11. Segons informen els bombers, s'han demanat el tall preventiu de la circulació de ferrocarrils, ja que les vies del tren estan a dalt del talús. Des de Ferrocarrils han indicat que s'està treballant per establir un servei alternatiu per carretera en el tram afectat, mentre que la resta de la línia de la circulació es manté. Els bombers i treballen amb 7 dotacions i han activat tot un equip de drons. I ara fes atenció al que t'explicarà l'Eloi Moreno. Es tracta del primer pacient tractat en el món amb un innovador fàrmac que ataca les cèl·lules mare tumorals. L'oncòloga de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Laura Baranyes, explica la importància d'aquest avenç mèdic.
Aquest innovador mecanisme d'acció contra el càncer bloqueja els receptors de serotonina 1B, uns receptors que es troben en les cèl·lules mare canceroses. La doctora Irene Branya, cap del grup de tumors de cap i coll de l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron, explica el possible abast d'aquest nou fàrmac.
Por el momento sabemos que este receptor, aparte de las leucemias y en otros tumores hematológicos como linfomas, está presente en las células madre de algunos tipos tumorales como pueden ser cáncer de colon, cánceres biliares, cáncer de mama, cáncer de pulmón.
De moment, l'estat de l'assaig es troba en fase 1. La prioritat ara mateix és que el fàrmac sigui capaç de frenar els tumors cancerosos en fase avançada, sobretot en aquells tumors dels pacients que s'han fet resistents davant els tractaments convencionals com la quimioteràpia o la radioteràpia. La doctora Branya explica quins són els objectius de la recerca a llarg termini.
En el futuro la idea será poder pues, o bien combinarlo con otras terapias para intentar prevenir la resistencia y ir, si son efectivas, ir moviéndolo a fases más avanzadas del desarrollo, lo que llamamos fases 2 o fases 3, en los que ya estarían compitiendo por convertirse en el nuevo fármaco estándar.
El següent objectiu serà esbrinar si aquest fàrmac actua amb una major resposta en aquells pacients que tenen més quantitat d'aquest tipus de receptors en les cèl·lules mare canceroses. De cara al futur, no es descarta combinar aquest fàrmac amb les teràpies convencionals, això amb l'objectiu de prevenir la resistència a aquests tractaments.
I, com sempre, els minuts finals d'aquest migdia COPE Catalunya Andorra són per fer un abans dels esports COPE, que arriben puntualment a les 3:05 amb el Joan Major i tot l'equip. Joan, molt bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Un altre grupet de Champions avui amb el Barça, veritat?
Sí, avui tenim partides a l'Estadi Olímpic de Montjuïc entre dos dels grans d'Europa, a partir de les 9 de la nit, Barça-Bayern de Múnich. Els precedents, les últimes vegades que s'han enfrontat aquests dos equips són molt desfavorables pel Barça. Els cinc darrers enfrontaments els ha guanyat el Bayern de Múnich i a més amb molta solvència, un d'ells aquell famós 2-8 a Lisboa en quarts de final, amb Hansi Flick precisament aleshores a la banqueta del Bayern. Així que el partit d'avui és un partit amb molt de morbo, amb molts al·licients. Aquesta vegada tenim la sensació de que el Barça està una mica més a prop del Bayern i que hi pot haver partit, així que a veure què passa. L'Estadi Olímpic de Montjuïc estarà pràcticament ple amb 2.800 seguidors del Bayern a la grada. Aquest dimecres, per tant, gran partit de Champions, i aquest dissabte tenim el Clàssic. I atenció que hi ha notícia, el Real Madrid s'ha lesionat el porter Courtois, lesió muscular, també baixa pel partit de dissabte juntament amb Rodrigo, que es va lesionar també en el partit d'ahir de Champions entre el Real Madrid i el Borussia Dortmund, partit que el Madrid va guanyar 5-2, guanyava el Borussia Dortmund 0-2 al minut 60, però el Real Madrid va aconseguir remuntar i acabar golejant. També disputat ahir Girona 2, Slovan Bratislava 0, victòria històrica del Girona, és la primera victòria a Europa, la primera victòria a la Champions de l'equip gironí, però continuen caient lesionats. Ahir lesionat Ivan Martín i també es va retirar amb molèsties Van de Beek. A més, a la Champions avui tenim partit entre l'Atlètic de Madrid i el Lille. El Tiempo de Juego arrenca a 8:45. En clau espanyol sentirem a Cabrera. Parlarem també de la Copa Amèrica de Vela. La propera edició s'allunya definitivament de Barcelona. No es farà a Barcelona. En bàsquet, derrota del Joventut a l'Eurocup. I el Granollers va guanyar bona victòria en partit de Lliga Europa davant del Silkeborg.
Molt bé, gràcies, Joan. Bon programa.
Gràcies,
no us, no us ho perdeu. A partir de les 3:05, tot l'actualitat esportiva i l'última hora. Nosaltres ho deixem aquí, però continua la informació. D'aquí molts pocs segons arribarà Pilar García Muñiz i ens seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda.